Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. Es dupliquen en l'últim any els robatoris de dades. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya avisa que un 80% de les estafes per correu electrònic ja utilitzen la intel·ligència artificial, cosa que les fa encara més difícils de detectar. La directora de l'agència, Laura Caballero, ha detallat que l'últim any s'ha incrementat de forma exponencial el robatori de dades a tot tipus de plataformes, empreses i entitats.
Estem identificant clarament un augment, no?, en el robatori de credencials, tant de les persones a títol individual com a nivell d'organitzacions. De fet, l'increment de robatori de credencials ha augmentat fins al 160%.
La intel·ligència artificial pot arribar a suplantar la identitat del nostre gestor i cal desconfiar fins i tot de les trucades. Segons les últimes dades de l'agència, Catalunya rep 300 atacs informàtics cada segon i els Mossos d'Esquadra comptabilitzen que cada dia es denuncien 300 ciberestafes. Repassem més notícies amb la Núria Har. Retards a l'R2 sud de Rodalies per una incidència a la infraestructura entre Sants i Bellvitge.
També hi ha limitacions de velocitat a la resta de línies. El servei funcionarà a mitges demà i el govern ha contractat més autobusos. El sector logístic demana duplicar les vies per no compartir les mercaderies amb Rodalies. Sentim el president de l'associació Fermet, Joan Amorós, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
És un mal enfocament de la gestió. O sigui, això... Qualsevol gran ciutat, doncs les línies de Rodalies no hi passen trens de mercaderies,
El primer ministre britànic, Keir Starmer, creu que l'expríncep Andreu hauria de declarar davant del Congrés dels Estats Units pel cas Epstein.
L'última remesa de documents contenen més fotos comprometedores del germà del rei d'Anglaterra i diversos correus amb el depredador sexual en què parlen sobre una noia de 26 anys. Avui la BBC també publica que una segona víctima acusa Andreu d'haver tingut sexe amb ella amb només 20 anys al castell de Windsor. El mitjà britànic ha parlat amb l'advocat de la noia, que representa prop de 200 víctimes d'Epstein.
L'actualitat informativa al mes de gener dispara les audiències de totes les finestres de 3Cat Info.
En el cas de la ràdio, el consum digital ha registrat la xifra més alta des de la pandèmia. La plataforma 3Cat ha marcat rècord de reproduccions i TV3 ha tingut el millor gener en 3 anys.
I el Pati dels Tarongers de la Generalitat torna a omplir-se del so del Carilló amb un dels concerts que es fan cada primer diumenge de mes. Sota el títol Bellíssimes Pàgines Musicals, el concert d'avui el fan el Carilló i un violoncel. Les intèrpretes són la prestigiosa barcelonina Anna Maria Reverter, que des de l'any 1988 és la carillonista titular del Carilló del Palau de la Generalitat, i la violoncel·lista Anna Guillén. Al programa s'hi podran sentir músiques de l'època, d'èpoques molt diverses, entre elles, per exemple, des d'Antoni Vivaldi fins a Leonard Cohen i Jan Tiersen. El concert d'aquest primer diumenge de mes ha començat a les 12 del migdia al Pati dels Tarongers. Esports, Roger Arbussà.
En joc aquesta hora la final masculina de l'Open d'Austràlia de tenis. La juguen Novak Djokovic i Carlos Alcaraz. El primer set l'ha guanyat el serbi 6-2 i el murcià s'ha endut el segon i el tercer 6-2 i 6-3. Ara el quart set guanya Alcaraz un joc a 0. Oriol Cardona, juntament amb Ana Alonso, han guanyat la medalla de plata a la prova de relleus mixtos de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya a Buitaüll. Això pocs dies abans que comencin els Jocs Olímpics d'hivern, divendres que ve a Milà, Cortina d'Ampezzo. En futbol, a primera a les dues, Real Madrid Rayo, els blancs ara a 4 punts del Barça. A la Lliga F, ara a les 12, Badalona, Eibar, Estadi Municipal de Palamós. Alfons Gorina, bon dia.
Bon dia, minut 4 de la primera part, encara amb empat a 0. Les de Marc Ballester busquen la tercera victòria consecutiva en Lliga i ho fan contra un Eibar que és 13è amb 17 punts. Bona situació per intentar aconseguir aquesta tercera victòria. De moment, gairebé 5 minuts de la primera part, empat a 0. Alfons Gorina, Catalunya Ràdio, Estadi Municipal de Palamós.
Més tard, a 4:45, Barça-Sevilla. A l'ACB ara comença el Manresa-Unicaja, Nou Congost, Xavi Soler, bon dia.
Bon dia, amb uns primers minuts de tanteig molt igualat. Ara és un punt amunt a l'equip local. Baxi Manresa 5, Unicaja 4, 7 i mig pel final del primer quart. Xavi Soler, Catalunya Ràdio 9, Congost de Manresa.
A les 5, València Lleida, i a les 7, toca Múrcia-Barça, i a la Lliga Femenina, a la 1, Penya Guernica, i a les 6, Unigirona Estepona.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12 i 5. Suplement a les 12 tocades, les Amigues de les Arts, amb la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, recomanacions gastronòmiques i culturals de tota mena. Com esteu? Bon dia, bona hora.
Bon dia. Bon
com aneu de tennis?
Bé.
Bé, mira, aquí sí. Estem distrets, hem vingut a mirar el tennis.
Jo m'hi podria estar tot el dia, perquè sí. Tinc coses a fer, però podria mirar el partit i sense fer la secció ni res, jo estaria amb el partit tota l'estona.
Punt per Alcaraz, que guanya 2-7-1 a Novak Djokovic, és el millor de 5 aquesta final de Gran Slam a Melbourne, a Austràlia. És l'únic gran slam que li falta a Carlos Alcaraz, que té 22 anys, envers Novak Djokovic, que en té 38, final de la seva carrera, però que pot culminar també una carrera de somni. Aquest Djokovic Alcaraz, que estem seguint també en directe aquí a l'antena del suplement de Catalunya Ràdio. Això va per llarguíssim, perquè ara els punts s'allarguen i...
En fi. Sí, va, fem la secció.
Com ha anat, Rosa, a Hamnet?
Ostres, estic preocupada.
Perquè la Marta ens va prometre que si l'anàvem a veure ploraríem, que fins i tot ella, que és una dona de pedra, es va emocionar.
Correcte.
I tu què?
Roger Escapa, no perd l'ocasió sempre d'exposar-me aquí davant de l'audiència de Catalunya Ràdio.
No, digueu, Rosa.
Doncs digueu. Jo hagués plorat seguríssim, però no he tingut temps, no l'he pogut anar a veure.
Em temo que tinc el cor sec. Sec com una pansa.
Perquè més que jo. Et vas emocionar molt?
No vaig plorar. O sigui, i el meu entorn realment va ser com la Marta ho havia descrit, tothom plorant, aquells mocs que pujaven i baixaven, diguéssim.
Sí, gent mocant-se, la sala de cines.
Bueno, mocant-se no, intentant que el moc no caigui, que també, bueno, ja sabeu què vull dir.
Sí.
Efectivament, la gent s'emociona molt, és una pel·lícula molt, molt, molt emotiva. Jo crec que estava tan posada en fixar-me en els detalls i les coses que potser no em vaig deixar endur tan emocionalment. Tot i així, és una pel·lícula que, francament, m'ha agradat molt i subscric absolutament tot el que va dir la Marta, sobretot també pel que fa a la feina dels actors.
No ets l'única que no ha plorat, perquè la redacció del suplement, que sempre em fan cas amb les meves recomanacions, Núria Pujades diu que tampoc es va emocionar.
És que si hi ha algú més de pedra que Marta Ferrer en aquest equip és Núria Pujades. Vull dir que...
Celebro que no només m'ofenguis a mi. Sí. Gràcies, Roger.
12 i 8, va, ja que hem començat pel cine, una pel·lícula que té tots els números també de recollir uns quants Òscar.
I have a purpose. Okay. Let me ask you something.
Això és Martí Suprim, és la pel·lícula que, segons tots els experts, ha de valdre-li l'Òscar a Timothy Chalamet, l'actor més jove a rebre 3 nominacions pràcticament consecutives als Premis de l'Acadèmia. Marta, sembla que aquesta sí que és la bona,
Sí, és la bona i seria d'aquelles que és merescuda. Jo ja ho dic, Si esteu fent travesses dels Òscars, ja queda molt fins al 15 de març, però ja la podeu apuntar, Millor actor protagonista, Timothy Chalamet. Si després perdeu calés, podeu venir a tirar-me tomàquets i me'n faré 100% responsable, però és que és d'aquelles que és incontestable. És a dir, no és com quan Leonardo DiCaprio va guanyar per El Renacido, que jo crec que estarem tots d'acord que va ser bastant una presa de pèl, i segurament se l'hauria d'haver endut per El Lobo de Wall Street, però això ja és una altra conversa que no tindrem ara. Jo crec que en el cas de Timothy Chalamet, que justament va estar nominat l'any passat per fer de Bob Dylan, recordeu aquella actuació de Bob Dylan en què no s'assemblava gens a Bob Dylan i tothom deia, compte perquè potser sí que se l'emporta, i tots vam dir, home, si se l'emporta serà una mica un robatori a mà armada. Doncs en aquesta, en Martí Suprim, jo crec que sí, que directament ja li podem donar l'estatueta, no cal ni que passi per la gala, que la reculli directament, perquè el que fa és bastant espectacular. Jo ja sabeu que Timothy Chalamet no és sant de la meva devoció, no és un actor a qui li tingui una estima particular, crec que és d'aquells actors que se n'ha parlat tant i té una... presència tan gran. De fet, la promo que ha fet d'aquesta pel·lícula de Martí Suprim ha estat absolutament enorme. Hem vist la Minya Mal que portava la jaqueta de Martí Suprim, hem vist un munt de gent, va posar en marxa un globus aerostàtic amb el nom de la pel·lícula, va fer com tota una promoció que va pagar ell amb calés de la seva butxaca. Vull dir que ell realment, hi ha molta gent que l'està criticant perquè diu, està posant tota la carn a la graella i està apostant molt perquè li donin l'Òscar i està fent aquesta campanya. I jo crec que si l'ha de fer per algun paper, l'ha de fer per aquest, que és el d'un jugador, mira, ara justament que estem parlant del tennis, és un jugador no de tennis sinó de ping-pong dels anys 50, basat en un jugador que va existir de veritat però que va tenir una vida diferent, va servir només com la inspiració, diguéssim, i ell té allò entre cella i cella que vol ser el millor jugador de ping-pong del món. Aleshores, per fer-ho, ha de guanyar en un partit a un jugador japonès que allò amb la boca petita li fot un repàs absolut en un partit. I aleshores ell vol com la revanxa, no? Ell vol guanyar-lo per demostrar que realment ell és el millor jugador del món. És un personatge absolutament odiós. És un egocèntric, és un tio que es creu més gran que l'univers, és algú que es pensa que totes les seves idees són bones, que es mereix tot el que li ha de venir, que té un talent innat que no té ningú. És a dir, és un personatge que en les mans d'algú menys talentós, que no sigui Timothy Chalamet, que una altra cosa no, però talent en té de sobres, hauria caigut molt malament i hauria fet que la pel·lícula fos absolutament insuportable, perquè la pel·lícula és ell superant una sèrie d'obstacles bastant delirants fins a arribar a aconseguir uns diners que necessita per viatjar al Japó per poder guanyar aquest contrincant japonès. Aleshores, li passa de tot, entre altres coses perquè el director de la pel·lícula, que és Josh Safdie, havia fet una pel·lícula abans, Diamantes en Bruto, amb Adam Sandler, que si l'heu vist, molta gent la descriu com un atac de pànic cinematogràfic perquè és un personatge bastant loser que constantment està intentant superar obstacles molt delirants, que constantment s'equivoca, que tota l'estona està fotent la pota, però que d'alguna manera tu has d'estar amb ell. I aleshores la pel·lícula aconsegueix que tu estiguis amb ell. I a Martí Suprim passa el mateix. Per molt que el personatge sigui odiós, per molt que el personatge no el suportis perquè és arrogant, perquè es pensa que es pot lligar a Gwyneth Paltrow, tot i ser una mica baixet i bueno, aquesta complexió això que té no Timothy Chalamet. No, però vull dir que ell té aquesta idea que ell és la millor persona, ja no el millor jugador de ping-pong, sinó la millor persona que existeix a la vida.
És curiós com la ficció aconsegueix que a vegades anem amb personatges indesitjables. Jo me'n recordo quan mirava El Soprano, que jo anava amb Tony Soprano, clar, i jo cop deia, un moment, estic anant amb la màfia.
Sí. Doncs és una mica aquesta mateixa lògica de Tony Soprano. Aleshores, al final, més que tota aquesta història d'aquest personatge, la pel·lícula val la pena veure-la per com està dirigida, perquè està molt ben dirigida, també té aquest punt una mica d'atac de pànic, és a dir, et poses nerviós, sues bastant veient-la, però després al final no deixa de ser una reflexió més del gran somni americà, del que tu pots fer o pots deixar de fer per aconseguir el teu somni. Aquesta idea tan americana de si persegueixes el teu somni, si t'hi esforces molt, si li dediques absolutament tota la teva vida, l'aconseguiràs. Aleshores, és això portat a l'extrem, que trobo que és un missatge que la ficció americana sempre ha explorat, des del Gran Gatsby, però que ara, tot i que és una pel·lícula situada als anys 50, és més actual que mai, perquè no pots evitar fer connexions amb l'actualitat, fer referències tu mateix al que s'està vivint als Estats Units avui dia, a com s'ha pervertit absolutament aquesta idea del somni americà. Per tant, imperdible aquesta pel·lícula, ja no només de cara als Oscars, sinó de cara a veure una bona pel·lícula.
Parlant del somni americà, Marta, tu creus que hauríem d'anar a veure Melania?
Mira, no ho sé. És un dubte que tinc. Jo et diria que no, però no sé fins quin punt és un exercici periodístic o cinematogràfic interessant. Jo no la miraré, ja t'ho dic.
Doncs el Martí Suprim, la primera recomanació que ens fa la Marta de cara al cine, si podem fer un bon dinar per Barcelona abans de tancar-nos en una sala de cinema, aquesta setmana la Rosa Rodon ha estat al Madrid Fusion, on estava nominat precisament un restaurant català que és la Susenga.
La Susenga, efectivament. A veure, realment podríem parlar de la Susenga en qualsevol setmana perquè és un fantàstic restaurant des de fa 3 anys que estan fent una feina brutal el Marc Pérez i la Tània Dobles. I han aconseguit, precisament, a Madrid, tenen el seu propi ecosistema de la restauració. I cada any aquest congrés, Madrid Fusion, i sí que és veritat que de tant en tant es fixen en algun dels restaurants que hi ha aquí a Catalunya i els nominen com a cuiner revelació de l'any. En aquest cas s'han fixat amb la Susenga i a mi no m'estranya gens perquè, com us dic, fa 3 anys que ho fan molt bé. És un restaurant que està ubicat a prop de Portal de l'Àngel, a una zona on seria difícil trobar un bon restaurant de cuina catalana, i la Susenga ho és. Hem parlat amb ells, hem parlat amb el Marc Pérez. Millor que ens expliqui el projecte a ell que no pas jo.
Doncs la Susenga és un projecte al barri gòtic, un projecte de cuina catalana amb una visió contemporània de l'entorn, del producte, i on tractem de ser un pont d'unió entre els productors catalans i la nostra clientela.
Doncs bé, el que fan a la Susenga és un menú degustació. Hi ha gent que quan sent la paraula, el concepte, no?, menú degustació, els hi fa una micona de mandra. No els podem jutjar perquè de menús degustació n'hi ha de bons i de dolents. En el cas de la Susenga, el menú no us heu d'imaginar una cosa encursetada. No estem parlant de restauració d'aquesta en què t'estan constantment interrompent, en què et sents una mica, doncs això, no?, encotillat, seriós. No, és cuina catalana molt propera. Jo diria que sí que fan alta cuina, perquè el que fan és extraordinari, però des d'un punt de vista superinformal. El Marc explica el menú així.
El nostre menú de degustació costa actualment 38 euros amb la beguda a part. És una degustació de 9 passes i l'elaborem senzillament perquè creiem que és la millor manera d'expressar el que nosaltres sentim per la gastronomia, el que nosaltres volem oferir a casa nostra.
Heu de saber que la Susenga és un d'aquests restaurants que té moltíssims repetidors. Molta gent que no viu a Barcelona, quan baixa, ja s'encarrega de tenir la seva taula reservada, que hi van tots els mesos. Com us deia, és un lloc que val molt la pena provar i, per tant, a mi no m'estranya que Madrid s'hi hagin fixat.
Bueno, jo crec que hem apostat per fer una oferta diferencial a una ciutat com Barcelona, un barri com el Gòtic. És un barri molt trinxat per la gentrificació i la massificació turística. I evidentment, doncs, la nostra proposta va encara al client local i a pensar en el nostre entorn i en els productors del voltant. O sigui, és una cosa molt concreta i penso que això, doncs, pot tenir els seus atractius.
A la Susenga tenen molt discurs. De fet, el mateix nom ja apunta maneres. La Susenga és un guisat medieval que ja surt al Sant Sobí. Ells tenen un fantàstic interès per recuperar aquest perfil de receptes i és un lloc on es pot provar. Us el recomano molt.
Jo ja me l'he apuntat.
La Susenga, a Barcelona, recomanació marca de la casa de la Rosa Rodon. I avui també amb la Rosa Rodon i la Marta Ferrer som a Molins de Rei. A Molins de Rei, aquest cap de setmana, festa grossa, 175è aniversari de l'edició de la Fira de la Candelera. Allà hi tenim la unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb el suport tècnic del Xavi Cussó. Cèlia Mayoral, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu, Cèlia, què tal per aquí?
Doncs molt bé, mira, ara just estava pensant, comença a riure, potser és que si la Candelera riu, l'hivern és viu, això seria una mala notícia, però de moment el fred s'està marxant una miqueta, vull dir que estic millor que fa una estoneta.
Què hi passa aquí aquest cap de setmana? Què se celebra amb aquesta Fira de la Candelera, Cèlia?
Doncs mira, t'ho podria explicar jo, però al costat tinc una gran persona que potser t'ho explicarà millor perquè fa més de 30 anys que viu aquí. Jordi Hurtado, bon dia.
Hola, bon dia, Cèlia. Home. Bon dia, Roger. Aquí un oient del suplement, eh?
I nosaltres un espectador de saber i ganar de tota la història del Jordi Hurtado, que va començar la seva carrera a Ràdio Joventut, oi, Jordi?
Doncs mira, sí, a Ràdio Joventut de Barcelona. Es deia La Veu de Catalunya. Així es deia, sí. Al carrer Via Augusta, allà a la Via Augusta 17, allà vaig començar, escolta.
És que tu ets un home de ràdio, també, Jordi.
Soc un home de ràdio, absolutament de ràdio. Mira, ara he estat aquí en directe abans a la ràdio del poble, a la ràdio de Molins de Rei, que cada any hi ha un estant aquí a la fira de la Candelera. I aquest any, a més, com pregoner, doncs clar, també he passat per allà i aquesta entrevista cada any de parlar a la ràdio de proximitat m'encanta molt la ràdio. I a més, sempre em desperto amb la ràdio, em vaig a dormir amb la ràdio. Jo m'he despertat avui i ja t'he sentit. Avui a 2:15 ja t'estava escoltant, a veure què deies, a veure tot allò, les coses que poden passar aquest diumenge en aquest suplement, i m'encanta, m'encanta.
Quina pressió fer el suplement sabent que m'està sentint Jordi Hurtado, eh?
Home,
escolta'm, una institució i tant, sisplau. Molt de respecte, molt de respecte. Cèlia, el Jordi ha fet el pregó, de la Fira de la Candelera d'aquesta edició.
Exacte, just estàvem comentant, perquè m'ha comentat que en el pregó una de les coses que vas explicar són les efemèrides, no?
Sí, una mica les efemèrides d'aquest 2026. Doncs mira, aquest any, per exemple, es compleixen 100 anys de la mort de Gaudí. I demà, Roger, és una exclusiva, demà enregistrarem tot l'equip de Saber i Ganar el primer programa dels Magníficos de l'aniversari d'aquest any, que el Saber i Ganar fa 29 anys.
Imagina.
Arribarà un dia que serà com la Candelera, tindrà 175 anys. Jo crec que ja no el presentaré, però el programa seguirà.
Jo crec
si
que
segueix
el...
la tele.
Jo crec
si
que
segueix la tele.
Jo crec que el continuaràs presentant, Jordi, encara.
Bueno, aquest any la tele fa 70 anys. O sigui que, mira, en els Magníficos, en l'aniversari, el Saber i Ganar, Cèlia i tothom, parlarem de Gaudí, perquè fa també 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Parlarem de Lorca, perquè es compleixen 90 anys de l'assassinat de Lorca, relacionat amb Margarida Xirgo i amb Molins de Rei. Ja saps, l'actriu molinenca va estrenar a Sud-amèrica quan se'n va exiliar les obres de Lorca i van tenir una gran amistat. I parlarem de 70 anys de Televisió Espanyola.
Imagina.
Roger, que Televisió Espanyola aquest any, 2026, compleix 70 anys. I jo d'aquests n'he fet 40, Imagina't.
Jordi, si haguessis de fer un especial de Saber i Ganar sobre la Candelera, quines proves hi posaries?
Quines proves?
Sí, quines preguntes.
Home, s'ha de parlar dels orígens, que és el que vaig dir una mica, no?, d'aquella gent que el 1851-52 van començar del món agrícola, del món ramader, el que era llavors Molins, una població que no arribava a 2.000 habitants. Ha canviat. Ara tenim uns 300.000 visitants, no habitants, habitants, estem sobre 30 o així, crec. Però visitants, a la Fira de la Candelera, 300.000. Preguntaria, doncs, tot això, aquesta evolució de tots aquests anys, una mica el que vaig explicar al pregó, que és molt maco fer història i fer poble, no?, que és molt, molt interessant, molt maco.
Escolta'm, Jordi, tu crec que tu vas néixer a Sant Feliu de Llobregat, et vas criar, no?
Exacte, sí, jo sóc de Sant Feliu de Llobregat.
Però ja fa una pila d'anys, 3 dècades, que vius a Molins?
No, 3 no.
Ho he dit jo malament, Roger.
No passa
23,
res.
23, he tingut dislèxia. Vaig memoritzar el número i en lloc de dir 23 he dit 32, ja em sap greu.
Doncs ja arribarà als 32, ja arribarà. Escolta, cap problema, Cèlia, cap problema. Si això... Mira, aquí tots són números, no? El 175 de la Candelera, el 70 de la tele, els 29 del Saber i Ganar. Quants portes, Roger, tu, ara?
Vaig per la 8a temporada de Suplement, no està malament, eh?
No està gens malament, 8a temporada, molt
sí,
bé.
Però el Suplement en porta 38 de temporades, vull dir, pràcticament com Saber i Ganar, eh?
Sí, Déu-n'hi-do.
O sigui, Saber i Ganar, què té? 20... Quants anys?
29 fem.
29, dius, 29.
Demà enregistrem, sí, els programes... Ara, el 17 de febrer és el dia de l'aniversari, aquest mes que avui estrenem. I són 29 anys, és a dir, que l'any que ve... farem 30, que en televisió ja saps que això és increïble. Vull dir, això és únic. Que facin un monument, no sé, alguna cosa, no? Sí.
T'imagines el dia que... Penses en el dia que s'acabarà o que tu diràs fins aquí, Jordi, o no hi vols pensar en aquest moment?
No hi vull pensar. No vull pensar perquè em poso a plorar, home. és molt fort, després de tants anys. Mira, ara, l'any passat vaig dir, haig de baixar la intensitat. Haig de baixar perquè, home, tu ves comptant anys, no? Si vaig començar a Ràdio Joventut amb 18 anys, aquella escola, i han passat 50 d'aquells orígens radiofònics, doncs clar, un té una edat que tantes hores enregistrant programes és molt fort. És un gran esforç mental, oi? Mental i físic. Llavors vaig dir, això ho hem de baixar. Com? Doncs mira, em van dir, et podem treure el cap de setmana? Dic, fantàstic. Així el cap de setmana estic tranquil per escoltar la ràdio. I els programes del cap de setmana ja els fa el Rodrigo Vázquez, la gent jove, escolta, hem de donar pas a la gent jove. I de moment el programa diari segueixo de la manera que ho hem organitzat les gravacions, més còmodes per mi, i estic encantat de seguir, perquè m'ho passo molt bé. És que lo fumut d'aquest ofici vocacional, quan vaig començar amb 18 anys, és que és una absoluta vocació, és que m'encanta el que faig.
T'he de dir que se't veu, ara, quan parles. Jo tenint del costat, dic, és que li agrada. T'ho estàs passant bé, també, en aquesta entrevista.
Clar, jo és que ara m'ho estic passant pipa, perquè m'agrada la ràdio, perquè m'agrada el programa, perquè és com oient, i llavors estar dins d'una cosa que t'agrada com oient i que és el mitjà amb el que vas començar... Roger, vull recordar el Ramoneda.
Vull recordar-lo perquè vam fer junts, amb 18 anys, aquell curset de Ràdio Joventut. I vam fer allà, amb el Joan Anton Ramoneda, una amistat. Després l'he perdut. Amb el temps ja no he tingut contacte. Va haver una època que en doblatge, amb els estudis de doblatge, sí que el veia. I a més va ser la gran veu, la veu institucional de Catalunya Ràdio. I una veu amb un narrador extraordinari. Llavors ara sento molt la seva mort. Em va impressionar el divendres veure aquesta notícia. I, escolta, és allò que recordes, dius, hòstia, és que vam començar i tenim la mateixa edat exactament. Per tant, és molt fort, vull dir, ha mort molt jove, molt jove.
Escolta'm, doncs mira, parlant de morts, una altra notícia que ens enganxa en directe, que tu potser, no sé si el vas arribar a conèixer, ha mort Fernando Esteso, 80 anys.
Ostres, sí.
Sí, confirmat de fa uns instants. Sí. Ho publicava també el diari El Periódico, confirmat per Levante, mort als 80 anys a València. Nascut el 14 de gener del 45 a Saragossa. En fi, tota una vida dedicada a l'humor, a l'art, al cant, a la interpretació, un dels símbols també de l'espectacle a Espanya, i tota una vida doncs, treballant al costat d'Andrés Pajares amb aquest duet còmic que segurament doncs, va causar també estrelles al cine espanyol. No sé si l'havies arribat tu a tractar mai, Jordi, a l'Esteso.
Sí. Mira, vam coincidir en alguna presentació, crec, o algun un festival de Vitòria de televisió. Saps que hi ha el festival de Vitòria, sí, al setembre, que es presenten totes les novetats? Allà vam coincidir, em va saludar, vam estar xerrant, perquè, a més, va ser un moment en què ell va fer una gran evolució. Ell, d'aquell humor i d'aquella forma que dius tu i d'aquelles pel·lícules, oi? De l'Esteso, etc, que tenien un gran èxit comercial, però, evidentment, no la qualitat del cinema que ens agrada, va fer un gran canvi i va aparèixer en algunes pel·lícules doncs que va ser un canvi com a actor, realment com a actor dramàtic, realment molt interessant. Hi ha una pel·lícula catalana, que ara no recordaré ben bé el títol, que allà que és aquella que passa a la Guerra Civil, saps? I que, bueno, ho va fer realment d'una forma extraordinària, sí.
Mira, estic llegint alguna de les últimes entrevistes que va fer. Diu, estaran esperant que la palmi per donar-me el Goya honorífic. Explicava el Fernando Esteso a la seva última entrevista, veurem si li acaben donant o no. En qualsevol cas, aquesta notícia que ens ha sorprès, ha mort Fernando Esteso als 80 anys. Ens ha enganxat de ple amb el Jordi Hurtado i com probablement doncs, hi havia aquesta vinculació, en qualsevol cas el Fernando Esteso, que segur que ha estat la resposta correcta en moltes de les preguntes que has formulat en aquests 30 anys de Saber i Ganar, perquè és la típica que en algun moment també surt en forma de pregunta l'Esteso, eh?
Sí, evidentment, l'Esteso, el Pajares o Paco Rabal, que ara també s'està celebrant el centenari del seu naixement. S'estan fent molts actes a la Filmoteca, etc., revisant la seva filmografia, que és fantàstica, és molt interessant, no?, que també el vaig arribar algun moment a poder saludar. I més a la dona del Paco Rabal, catalana, catalana. Sí.
Doncs, a Incerta Glòria va sortir l'Esteso, estic veient.
Ara ho has trobat, Incerta Glòria. Que jo, com que estic en directe aquí al carrer, no puc entrar
al Google. No, sí, però ho has dit i dic Incerta Glòria.
Clar, exacte, Incerta Glòria. Glòria, una gran pel·lícula dramàtica amb unes
actuacions...
Exacte, del pobre, també, el gran director de Pa Negre, etcètera, Agustí Villaronga. Sí, Incerta Glòria. I allà, doncs, estava... Va agafar aquest cabit com a actor realment dramàtic i dius, era un canvi absolut del que recordàvem, no?, d'aquell humorista. Sí. Molt, molt diferent.
Escolta'm, aquesta Fira de la Candelera dura tot el cap de setmana, Cèlia,
sí,
Jordi, com
avui,
va això?
Avui és l'últim, avui, sí.
Digues.
Ah, bueno, Cèlia, si vols,
no,
digue-ho tu.
Com vols que parli?
Comença el divendres, sempre. Mira, en el pregó vaig estudiar molt la història de la Fira de la Candelera, clar, perquè ser el pregoner, i primer eren dos dies només, després ja crec que va ser 1912 o així, el primer any que va ser tres dies. I ara ja, els últims anys, comença el divendres, que el divendres ja és una cosa... que ja no hi ha lloc per aparcar molins. És increïble. Havia un programa, que tu no has conegut mai, Roger, de Ràdio Barcelona, que els boomers el vam sentir, que es deia La Comarca Nos Visita. Saps? I es feia el diumenge al matí, també, a aquesta hora. Doncs jo sempre ho dic a casa. Quan arriba la Fira de la Candelera és La Comarca Nos Visita. Bueno, la comarca, Barcelona, totes les comarques. És impressionant. I és divendres, dissabte i diumenge. Avui teniu també tot el dia, crec que fins a les 10 del vespre, està tot obert, totes les parades, i podeu venir a visitar la Fira.
I com estàs veient tu aquest any, la Fira?
La veig molt bé perquè, com pregoner, l'important és que no plou. Com tu has dit, si la Candelera riu, l'hivern és viu. però si la Candelera plora, l'hivern és fora. Plora vol dir que plou.
Exacte.
I si plou, home, no podríem estar aquí al carrer ara fent aquesta magnífica connexió i aquí veure el terraplè, veure aquí el Foment. Aquí s'han rodat moltes pel·lícules, aquí aquesta cafeteria que estem al costat, Roger, el Foment, que és molt maca, que és històrica. L'Almodóvar ha rodat aquí, publicitat, en fi, s'han fet molts rodatges aquí.
Ara I... mateix, de fet, s'està fent Fanzone de 3CAT.
Aquí. Exacte, els dijous, oi? Els dijous al vespre,
exacte.
Fanzone, es fa aquí al teatre, dins... Aquí estem a la cafeteria i aquí hi ha el teatre també històric, evidentment.
Escolta'm, jo tinc un dubte, perquè avui el temps no acabo de saber si plou o si riu. Si plora o riu.
No, riu.
Avui riu.
Riu perquè no plora.
Però tampoc fa molt sol, com per riure. Jo venia cap aquí i dic, jolín, avui em feia molta il·lusió.
És una cosa... Sí, jo tenia un meteoròleg que sempre deia nubes y claros, i avui és això. Nubes y claros. Avui, però no plourà, que és l'important, perquè la gent gaudeixi.
Totalment.
Mira, els pitos.
Senyals horaris de 12:45 del migdia, el suplement en directe amb la Marta Ferrer, la Rosa Rodón i el Jordi Hurtado i la Cèlia Mayoral amb la unitat mòbil amb el suport del Xavi Cussó des de la Fira de la Candelera a Molins de Rei. Cèlia, per anar tancant, perquè tinc molts fronts oberts aquí a l'estudi.
I tant, només tenia la curiositat de saber si has tingut algun cop una anècdota així divertida com a bona safresa que sóc jo aquí a la Fira de la Candelera.
No, aquí el que passa és que jo, com molinenc, doncs des de fa 23 anys, etc., em moc pel poble, doncs vaig a qualsevol lloc i ja la gent ja no et fa cas, perquè ja la gent està acostumada a veure't. Però avui, com que hi ha molta gent de fora, doncs clar, la gent a la que et veu diu... Oh! És el Jordi, ets el Jordi! I et demanen fotografies, etc. I t'expliquen doncs, que veuen el programa des de fa molts anys i tot això, o els seus avis, que també el veuen, els pares... És molt maco ser aquesta relació intergeneracional i aquesta relació tan propera amb la gent. Evidentment et pares i dius, sí, doncs vinga, fes la foto. I ho has vist, no, ara, que ens han fet fotos
sí,
amb el micro?
Sí, mentre estàvem fent l'entrevista, de tant en tant, veies que feien una foto i continuava. Ell continuava parlant, no? O sigui, és que...
Home, clar, és que estem acostumats.
Avui està sent com una classe de periodisme, ja t'ho dic.
Doncs mira que bé, escolta, Cèlia, fantàstic.
Jordi Hurtado, una abraçada enorme, gràcies per ser tan amable sempre amb el suplement, una abraçada ben forta per tots els oients de Molins de Rei i a celebrar ben fort aquesta Fira de la Candelera.
Una abraçada forta, Roger.
L'enhorabona i per molts anys més d'èxits. Cèlia Mayoral, també, cuida't, fins ara.
Adéu.
Passen 2:45 del migdia amb la Marta Ferrer, amb la Rosa Rodón i molt pendent del desenllaç a Austràlia d'aquest Open, aquest gran slam entre Alcaraz i Djokovic. Ens acompanya també el David Clopés uns instants. Només, David, com va la cosa? Perquè crec que està arribant a la recta final aquest partit entre Alcaraz i Djokovic, David.
Sí, perquè ara mateix estem en un punt culminant d'aquest partit, d'aquesta final de l'Open d'Austràlia. 6-2 ha guanyat el primer set Djokovic, 6-2 per Alcaraz, 6-3 el segon i el tercer set ha sigut per Alcaraz. Ara mateix 4 iguals servint Alcaraz per situar el 5-4. Tenim igualtat en aquest quart set. Per tant, veurem si anem o no al 5è set. Recordem, Djokovic, 38 anys, buscant el seu 25è Grand Slam. No hi ha ningú, ni homes ni dones, que ho hagin aconseguit mai. Per tant, estem davant d'un partit per la història, d'un jugador que té 38 anys, davant d'un que és molt més jove que ell i que busca ser el més jove en aconseguir guanyar tots els Grands Slams. Per tant, un partit per la història, ara mateix amb màxima igualtat, Djokovic obligat a guanyar aquest set per forçar el 5è, Alcaraz amb la possibilitat de guanyar aquest quart set i, per tant, endur-se aquesta final de l'Open d'Austràlia.
Escolta'm, David, són 2:46 de partit per una final. No és una xifra extraordinària, però és evident que ara també el component físic entra en joc, eh?
Sí, i cal recordar que a les semifinals Alcaraz va anar fins a 5 sets a Medvedev. Va tenir problemes físics, va tenir rampes, tot i així se'n va sortir, es va refer i va aconseguir classificar-se per la final. Ara tindrà avantatge Alcaraz, tindrà pilota per situar el 5-4 i, per tant, conservar el seu servei. L'obligació després de Djokovic de també mantenir el seu servei i, en aquest cas, situar el 5-5 i veure qui és capaç de trencar-li el servei, insisteixo, en aquest quart set, 2-16-1 per Alcaraz i l'oportunitat, doncs, d'Alcaraz d'endur-se aquest gran slam, que és el que li falta.
És l'únic que li falta dels quatre grans, eh?
Això mateix, perquè ha guanyat als Estats Units, ha guanyat a Wimbledon, ha guanyat a Roland Garros i li falta l'Open d'Austràlia, que segurament és per ell el més difícil. És una pista molt ràpida i és on precisament Djokovic s'hi troba sempre més bé. Atenció, perquè Djokovic juga la seva 11a final a l'Open d'Austràlia i les 10 anteriors les ha guanyat totes.
Punt per Alcaraz, eh? 5-4, sí. Encara aquest 7 ja, seria el seu tercer, si aconsegueix trencar el servei ara de Djokovic.
És un joc clau ara. És un joc clau perquè si Alcaraz és capaç de trencar-li el servei, tinc la sensació que ara s'ho jugarà el tot pel tot al murcià, si és capaç de trencar-li el servei, que no és fàcil, a un gran tenista que serveix molt bé amb el primer servei com és Djokovic, doncs si li trenca el servei ja serà campió de l'Open d'Austràlia. Veurem què és el que passa en aquest joc que serà decisiu.
Tens feina, Clopés?
Sí, però puc aguantar encara
una estoneta. Et pots quedar aquí una estona? Sí, sí. Jo crec que aquest joc el podem narrar una estona. Estàs preparant el Tot Gira aquesta tarda, que evidentment suposo que encara estareu amb la ressaca de l'Elx. Ara fan un petit recés per encarar aquest últim punt. I a tot això, el Barça, que aquesta setmana que té Copa del Rei, no?
Copa del Rei, dimarts, contra l'Albacete. De fet, avui al Tot Gira podrem conversar amb l'entrenador de l'Albacete, Alberto González, que té una història boníssima. Va entrenar Fermín, al Linares. Fermín se'n va del Barça, quan estava al planter del Barça, i se'n va cedit al Linares, diguem-ne, sense massa trajecte clar cap al primer equip. I aquest entrenador és el que el recupera per la causa, fa una temporada brutal al Linares, i gràcies a Alberto González, Fermín torna al Barça i triomfa. Per tant, diguem-ne que és un entrenador qui al barcelonisme li deu bastantes coses.
Com li ha canviat la vida a Fermín, que ha renovat aquesta setmana i que fa dos anys estava fent un cabàs de gols, però en una categoria molt inferior, eh?
Sí, sí. I a més, tenint en compte que ara Fermín jo crec que és un indispensable, un jugador imprescindible.
Ahir per això va fallar un parell de claríssimes, eh? La Marta, que li agrada el futbol, també va haver-hi un moment de la primera part que un parell d'estirabots contra Fermín.
No, només ell.
Algun renec vaig assenar.
Ahir el Barça hauria d'haver guanyat 1-7 i jo crec que no estaríem exagerant, eh? Però bé, mira, a punt de començar aquest joc que pot ser clau, insistim, eh? Recordem, el primer set l'ha guanyat Djokovic, 6-2, el segon i el tercer ha estat per Alcaraz, 6-2, 6-3, ara mateix 5 jocs a 4 a favor d'Alcaraz, serveix Djokovic, obligat a mantenir el servei per poder forçar el 5-5. Si hi ha trencament de servei, Alcaraz que s'endurà ja aquest Open d'Austràlia. Primer punt se l'endú Djokovic, 15-0, avui serà important veure qui comet errades en aquest tram final. No hem d'oblidar que Djokovic ha tingut un punt de fortuna, eh?, en aquest Open d'Austràlia, perquè dos partits se li han retirat al rival.
I quan les fases ja estaven avançades, eh? No sé si era semifinals i quarts de final, pràcticament.
Semifinals sí que les va jugar, el que passa que, ara no recordo mateix si va ser les semifinals, que se li va retirar amb el partit avançat. No, quarts de final va ser. Va anar també en partit llarg a semifinals, i els quarts de final va ser on se li va retirar Musetti, que el dominava 2-16-0, i es va lesionar. Per tant, va tenir molta fortuna Novak Djokovic.
Una de les virtuts de Djokovic, precisament, és el sac, eh? És la sacada.
Sí,
no?
El servei el té potentíssim. Ara, però, s'ho juga el segon, li entra aquest segon servei, Djokovic amb el revers, la pilota al fons de la pista, li torna el Alcaraz amb un globus, que entra, prova l'esmaixada Djokovic, i la pilota no acaba entrant. Per tant, Alcaraz suma el punt. 15 iguals, per tant...
Jo crec que amb aquests 8 anys que portem de suplement, mira que n'hem fet de coses, però narrar el desenllaç d'un gran slam encara no ho havíem fet.
A veure si em podeu moure una mica a la tele, perquè amb el reflex m'està costant una mica veure...
T'ho preparem tot. Escolta'm, ja ens
veure una mica la imatge.
Jo crec que hem de posar ja sintonia Tot Gira i convertir el suplement en un Tot Gira i explicar el desenllaç d'aquest gran slam. Vinga, tot teu, Clopés, som-hi.
Vinga, va, doncs recordem, 15 iguals, som en aquest joc que podria ser decisiu. Si hi ha trencament de servei de Carlos Alcaraz, seria campió de l'Open d'Austràlia. Si el guanya Djokovic defensant el seu servei, tindríem empat a 5. Entra el segon servei. Té problemes amb el primer servei per a Djokovic. Bon revers de Djokovic. La pilota va dins. I, per tant, 30-15 per Djokovic. 30-15, de moment, sense fissures en el servei. Novak Djokovic, tot i que el primer li està costant entrar. 30-15, Djokovic.
Tu havies narrat gaire tenis?
Als Jocs Olímpics de Tòquio.
Mira, veus? És que als Jocs Olímpics et toca fer una mica de tot i n'aprens una mica de tot,
Sí, a vegades una mica improvisant, perquè et toca algun esport que has de narrar que no...
Però narrar tenis no deu ser gens fàcil, eh?
Bé, n'hi ha de més complicats. Per mi el bàsquet és més complicat.
Sí?
Djokovic, amb el primer servei, li va dins. Arrestada, que va fora, d'Alcaraz.
Salvarà.
40-15. Fa pinta que tindrem 5 iguals, eh? Fa pinta que tindrem 5 iguals, perquè Djokovic, de moment, no mostra fissures en aquest joc. El desè d'aquest quart set, que veurem si és o no el definitiu. El que ara restant, recordem, 40-15 per Djokovic, que serveix, si anota aquest punt, situarà el 5-5 en aquest quart set. El primer li va dins. El Alcaraz la torna. Bon drive de Djokovic. Li queda la xarxa, el restada a Carlos Alcaraz, i s'endú
el joc Novak Djokovic. Això vol dir 5 a 5, som al quart set. Resisteix Novak Djokovic, que no vol llançar la tovallola, encara vol forçar el 5 a 7.
Fem una cosa, David, com que ara això encara s'allargarà uns quants minuts més, perquè almenys hi haurà
dos jocs segur,
tornem a incorporar d'aquí una estona, continuem fent les nostres històries, i tan bon punt hi hagi un desenllaç, si encara ens enganxen temps de suplement, doncs et tornarem a cridar.
Jo crec que estarà allà, allà. Si hi ha trencament de servei, tenim final dins de suplement, i si no, doncs
la Paula Molesia ho explicarà. Exacte, 5 minuts per arribar a 3:15 del migdia. Avui amb el David Clopés, sumat aquí com un amic més de les arts tenístiques. I has jugat mai a tenis, tu, David?
Ho vaig intentar i va ser un desastre.
Bé, és que tenis, tenis no és pàdel, eh?
Tenis taula,
una altra
tenis taula sí. Amb tenis se me'n van totes amunt.
Com el Joaquín, no?
Mira, el David saps que li agrada molt, Rosa, menjar. Per tant, una recomanació més pel David.
Doncs la recomanació que li porto avui al David poder li queda una mica lluny, li queda a Los Angeles. Tens previst anar a Los Angeles, David?
No, 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 no. Ara mateix no.
Bueno, doncs en el cas que s'alineessin els astres i anessis a Los Angeles, a Madrid Fusion s'hi va presentar precisament a l'Aitor Zabala, que és un cuiner que fa uns mesos de cop tothom en parlava, jo francament no el tenia controlat, molts de nosaltres no el teníem controlat, la gent del sector, perquè és que ha fet història però l'ha fet molt lluny de casa nostra. El seu restaurant es diu Somni, així en català, Somni, i va obtenir de cop, quan feia només 7 mesos que havia obert, 3 estrelles Michelin. Mai cap restaurant de Los Angeles ho havia aconseguit. I molt menys així, d'aquesta manera, de cop, tots vam dir qui és aquest senyor, qui és l'Aitor Zabala, que ha aconseguit aquesta proesa. Tampoc ningú nascut a casa nostra ho havia aconseguit a fora de les nostres fronteres. Doncs resulta que l'Aitor és un noi de l'Arc de Triomf, que veureu que té un nom molt basc. Podeu dir, ostres, aquí hi ha una connexió molt evident. Efectivament, perquè el seu pare era jugador del Futbol Club Barcelona. Perdoneu, el seu pare, no, el seu avi, Luis Zabala, jugava a l'Atlètic Club. L'any 41 va fitxar al Barça i és el motiu pel qual aquesta família es va instal·lar aquí a Barcelona. Vivien al carrer Sicília, han estat molt vinculats en el món de la restauració, van tenir diversos restaurants bascos a Barcelona. Jo vaig fer-me la pel·lícula que per això ell era cuiner, resulta que no, que es va fer cuiner perquè a l'Emili el van destinar a la cuina, a vegades hi ha decisions que t'acaben condicionant la vida, decisions que no prens tu. Allà es va enamorar de la cuina, va trobar el seu lloc al món i va començar a formar-se, va anar a la Hoffman, va començar a llegir literatura gastronòmica i va anar a parar al Bulli. Va estar treballant al Bulli, va estar treballant també en la divisió que tenien d'investigació. El Bulli tancava durant mig any i estaven aquí a Barcelona creant els nous menús, ell formava part d'això, i així és com va conèixer a José Andrés, us sonarà, el cuiner mediàtic que té el World Central Kitchen i té diversos restaurants als Estats Units. Va ser amb ell que va anar cap als Estats Units i allà ha anat fent la seva carrera. L'Aitor Zabala es va presentar a Madrid Fusion aquesta setmana i va dir coses molt interessants sobre la qüestió de pencar. Al final, tots veiem l'èxit de les persones com si no els hagués costat aconseguir-lo. Al final hi ha moltíssima feina darrere les victòries, com passa també amb el tennis, en realitat, no? Aquests senyors estan aquí, veus el moment de glòria, però no veus tot l'esforç que hi ha darrere.
Mira, precisament, parlant d'esforç i de glòria, Carlos Alcaraz, que ha aconseguit aquest punt, eh?
Tots dos mantenen el servei, està servint molt bé Djokovic, però també Alcaraz, per tant, igualtat màxima.
6-5, ara, amb aquest set.
6-5, i per tant, com estàvem abans, ara Alcaraz tindrà l'oportunitat restant de trencar-li el servei a Djokovic, tot i que ho és difícil perquè està servint molt bé el servi, i d'endur-se a l'Open d'Austràlia. Djokovic obligat a guanyar el servei i, per tant, forçar el tie-break, que serà decisiu.
Doncs què li donaries al Alcaraz o a Djokovic per afrontar una final de 3-4 hores? Què esmorza aquesta gent? Bé, entenc que Austràlia, que deu ser ara mitja tarda vespre, no, David?
Sí, no, allà són, a veure, deixa'm pensar, són 9 hores més. 9 hores més, diria que són, sí.
Sí, sí, mitja tarda vespre, ja.
Sí, el vespre, ja.
Doncs, per afrontar... Hi ha el moment plàtan, no? Aquell moment en què... En aquells recessos...
I els gels i tot el que han de prendre.
Tots aquests esportistes tenen uns nutricionistes, o sigui, el nutricionista forma part de l'equip dels esportistes de primeríssim nivell i hi ha un control absolut de tot el que ingereixen.
Va, una proposta que ens porta la Marta Ferrer per aquesta tarda de diumenge. Let's not give him any strength.
strange energy to pick up on. We both have a lot riding on this, Simon. Why would you say that?
Come in. Mr. Kovac will meet you in the living room.
Amazing!
I ja fa dies que la Marta Ferrer ens avisa que l'univers de superherois de Marvel ja no és el que era, però sembla que s'ha refet una mica amb aquesta nova estrena. Això és Wonder Man, una sèrie que es pot veure ja a Disney+. Marta.
Sí, sembla que sóc l'única que se n'ha adonat, perquè els de Marvel no se n'ha adonat, que tenen una bona sèrie entre mans, perquè n'han fet zero promo. Us heu enterat vosaltres que s'estrena Wonder Man? Perquè la meitat de la població no s'ha enterat que s'ha estrenat Wonder Man. Llavors vinc aquí jo a fer de servei públic,
jo no,
a avisar-vos.
No, jo he estat molt ocupada amb els Bridgerton, amb una altra cosa, llavors no n'estic al cas.
Que a tu t'agraden molt, els Bridgerton. A mi no m'hi trobaràs, amb els Bridgerton. En canvi.
Què ha passat amb els Bridgerton aquesta setmana, Rosa?
A veure, s'ha estrenat la quarta temporada, Netflix fa això, que primer estrena 4 capítols i a finals de febrer els altres 4. Evidentment és un fenomen mundial. No sé, vull dir, la coneixeu, la sèrie, eh? No cal que us expliqui de què va.
No l'hem vist, però la coneixem.
Està basada en uns llibres, que ara històries...
La sèrie de guapos, no, també?
Sí. Estem a favor dels guapos, estem en contra?
Guapos d'època.
No, sí.
Que són encara més guapos.
Estem molt a favor dels guapos. Cada temporada és un dels llibres, un dels germans Bridgerton. Coneixem la seva història d'amor i aquesta, francament, està molt bé. Ho vaig veure... potser vaig dedicar més hores seguides de les que hauria d'haver dedicat, però és que em va enganxar moltíssim.
Doncs mira, si no sou fans de Bridgerton, jo us proposo una altra cosa que no pot estar més a les antípodes de Bridgerton, que és Wonder Man, que és aquesta nova sèrie de l'univers cinematogràfic Marvel, que és això que deies, Roger, que els últims anys ha anat una mica de capa caiguda, ha fet productes que no estaven al nivell del que ens tenien acostumats, sobretot en les primeres èpoques, no? En aquelles primeres pel·lícules que es van inventar aquest univers de superherois, però aquesta, en canvi, crec que ha sabut fer una cosa molt intel·ligent, que és allunyar-se de tot el que venia fent Marvel fins ara, a passar olímpicament de la fórmula Marvel i oferir una sèrie basada en personatges. Aleshores, aquí ens presenten aquest actor, que és el Simon, que bàsicament el que ens explica la sèrie és que ell és un actor que fa molts anys que intenta ser actor, que intenta tenir èxit, però que no ho aconsegueix, i aleshores un dia li arriba un càsting per fer justament de superheroi, no? Aquest superheroi Wonder Man, que existia doncs, fa molts anys, als 80, i ara volen fer com una espècie de revival d'això, llavors ell es presenta al càsting perquè creu que és el rol que realment li canviarà la vida, amb el matís que ell no pot deixar que ningú sàpiga que té superpoders. Perquè, arran d'un problema que va tenir Hollywood en aquest univers cinematogràfic Marvel, tots aquells que tinguin superpoders no es poden dedicar al món de la interpretació. Aleshores, s'alistarà amb un altre personatge que ja coneixíem de l'univers cinematogràfic de Marvel, que l'interpreta el Ben Kingsley, que és el Mandarin, no? Que si heu llegit els còmics doncs, també el tindreu situat, tot i que és un personatge molt diferent al dels còmics, i desenvoluparan una mena d'amistat amb allò, amb algun secret amagat que tampoc no explicarem, tot i que podeu veure la sèrie ja sencera a Disney+. I a partir d'aquí doncs, el veurem d'una manera molt metalingüística, perquè al final no deixa de ser una sèrie sobre un actor que vol interpretar un superheroi que té superpoders, que és el que li ha passat a molts dels actors que han estat a l'univers cinematogràfic Marvel, i d'aquí surt molt de sentit de l'humor, però sobretot un exercici molt, molt de personatge, que és el que jo li he trobat a faltar a l'univers Marvel.
Tornem cap a Melbourne, Austràlia, sí. A dos punts al Caràs de moment, fer-se amb aquest gran slam.
Moment important, perquè recordeu, guanya 6-5 en aquest quart que pot ser, i definitiu 7, 15-30 per Alcaraz, és a dir, a dues pilotes de guanyar l'Open d'Austràlia. Serveix, això sí, Novak Djokovic. El primer li va dins. Torna la pilota molt bé. Uf. Djokovic, però compta perquè se li va a la xarxa. Novak Djokovic, 15-40.
Pilota de partit.
Dues pilotes de partit. Dues pilotes d'Open d'Austràlia per Carlos Alcaraz. Dues pilotes per fer història i, atenció, convertir-se en 22 anys en el tenista més jove en guanyar els 4 Grand Slams. Moment decisiu d'aquesta final a Melbourne.
En directe al suplement.
Silenci en aquest Royal Albert Arena. A Melbourne servirà Djokovic. El primer no hi va. Se la jugarà el segon servei. Màxima atenció. 15-40. Alcaraz, que s'ho mira seriós. Segon servei de Djokovic. Entra. La torna Alcaraz. Djokovic amb la dreta, quina dreta de Djokovic, però va fora, va fora, va fora, Alcaraz campió Austràlia, Alcaraz campió Austràlia, 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, quina victòria de Carlos Alcaraz. Djokovic, que creu a la pista i se'n va felicitar-lo, el veterà, l'últim integrant del Big Three, que li dona l'enhorabona a l'hereu, a Carlos Alcaraz, que ja pot dir que amb 22 anys ho ha guanyat tot.
Us ho hem explicat en directe al suplement a través del David Clopés, aquesta victòria d'Alcaraz amb aquests quatre grans slams, aquesta vegada contra Novak Djokovic, 38 anys, 22 per Alcaraz. Per tant, Alcaraz més content que unes pasques, el tenista murcià que va camí de marcar una època a tot això, amb Rafa Nadal també aplaudint-lo des de la graderia, David?
Sí, això mateix, i ja sense Juan Carlos Ferrero, l'entrenador que l'ha acompanyat durant pràcticament tota la seva carrera. Va fer un canvi que molts van considerar arriscat d'entrenador, però li ha sortit bé. A Carlos Alcaraz, en el primer gran torneig de la temporada, s'endú l'Open d'Austràlia, el que li faltava segurament per qualsevol tenista espanyol, el més complicat de guanyar. Pista molt ràpida, ideal per Novak Djokovic, que, atenció, perd per primera vegada una final a l'Open d'Austràlia. 10 que havia jugat, 10 que havia guanyat, ningú ha guanyat més Opens d'Austràlia que ell. Doncs bé, la primera derrota del serbi, s'ho havia jugat el tot pel tot, guanyar el seu 25è gran slam, fer història, no ha aconseguit, i ara jo crec que amb 38 anys, no ho sé, si ja farà tard Novak Djokovic per endur-se un gran slam. Carlos Alcaraz, atenció, campió a Roland Garros 2024-2025, a Wimbledon 23 i 24, Estats Units 22 i 25, i ara Open d'Austràlia a Melbourne 2025, aixeca, 2026, aixeca els braços, ho celebra, el Rod Laver Arena. Fa història Carlos Alcaraz, 22 anys, campió dels quatre grans slams del tennis.
Quina proesa amb només 22 anys, aquest tenista murcià. Quina aventura més meteòrica, i realment haver-ho pogut explicar a través de la gent del Tot Gira aquí al suplement de Catalunya Ràdio, ha estat tot un plaer amb Novak Djokovic, que veu com, doncs, se li escapa una oportunitat d'or per posar la cirereta al pastís a una carrera també emblemàtica, juntament amb Rafa Nadal i Roger Federer. Per cert, Marta Ferrer, ara em recordaves que precisament a Netflix hi ha un documental bastant recent d'aquesta trajectòria i d'aquesta vida fora de les pistes de Carlos Alcaraz, una vida també una mica comentada, perquè diuen que li agrada celebrar els títols, com no pot ser d'una altra manera, però també una vida nocturna moguda.
Sí, és molt interessant aquest documental, us el recomano si no heu tingut temps de veure'l. Crec que és interessant tant si us interessa la figura d'Alcaraz com si no, perquè crec que moltes vegades quan hi ha aquesta mena de documentals d'esportistes o de personalitats famoses, no són del tot honestos, i tu sempre acabes veient, no?, que hi ha moltes coses que t'estan amagant, i en canvi el que és molt sorprenent d'aquest documental és que és una mica Alcaraz tal com raja, fins al punt que t'adones que està explicant unes coses que la majoria d'esportistes no expliquen, com ara això que comentava Roger, no?, que li agrada sortir de festa, que li agrada agafar-se les vacances, que moltes vegades diu que no a tornejos que no li interessen, perquè ell reivindica que l'única manera que té de guanyar i de triomfar és descansant, és tenint una vida relativament normal, que clar, és un sentiment i és un punt de vista molt diferent al que ens han acostumat altres figures, com per exemple Rafa Nadal, no?, que vivia i es desvivia pel tennis, que realment tota la seva vida anava enfocada al tennis i que per això va aconseguir tot el que va aconseguir, i en canvi la predisposició d'Alcaraz és radicalment contrària, no? I d'alguna manera veus com moltes vegades li funciona i a vegades que no li funciona del tot, i llavors, evidentment, no només ell, sinó que la seva família, el seu equip, ho pateix, i això crea tensions també entre els membres del seu equip, representants, etc. Però que d'alguna manera trobo que és interessant per aquest exercici que fa ell, no?, de plantejar-se l'esport professional d'una manera una mica més relaxada, el que potser fins ara ens havien acostumat altres esportistes de totes les disciplines,
El cert és que ell, insisteixo en això, ha pres una decisió que era un punt arriscada, molts el van criticar. Juan Carlos Ferrero, tenista que va guanyar un munt de tornejos, que va guanyar, de fet, Roland Garros en terra batuda, i era un entrenador que li havia donat l'èxit i va decidir el canvi. I amb aquest canvi, ell físicament ha canviat també. Ara està més sapat, està més fort. I molts van dir que fins i tot massa. Però li ha sortit bé, perquè el primer gran torneig amb el seu nou entrenador, amb Samuel López, l'ha guanyat. I et dic una cosa...
Aquest era un torneig també molt difícil per guanyar, normalment per Rafa Nadal, no?
Sobretot perquè Sinner, aquí a Austràlia, és el millor tenista servint, té una potència de servei brutal, però Sinner va caure a les semifinals amb Djokovic, a 5 sets, i aquí ja vam veure, home, doncs potser és l'oportunitat de Djokovic. Djokovic és gat vell, es mou bé a Austràlia, però, és clar, 38 anys contra 22 anys, al final la diferència de jo crec que ha pesat, malgrat Djokovic ha acabat fent menys minuts de pista aquí a Austràlia que no pas Alcaraz. Però l'edat és l'edat, l'experiència és un grau, però jo crec que avui Alcaraz s'ha imposat per talent, però també per físic.
És al·lucinant el que va passar amb Messi, que després aparegués Lamine Yamal, i és al·lucinant també que després d'un fenomen i un símbol de l'esport espanyol, en aquest cas com és Rafa Nadal, el surti una figura com Carlos Alcaraz, que va camí de superar fins i tot Rafa, potser, no?
També et diré una cosa. Per mi, té molt mèrit el que va fer Rafa Nadal, perquè tenia un tal Roger Federer i un tal Novak Djokovic, i també un Andy Murray, que potser no va tenir tanta durada en el temps, que li competien tots els títols. Ell ara mateix té un Djokovic ja de baixada i té un Sinner, però la resta estan un, dos graons per sota.
Sí, els pot superar tots. Aquest Big Three van repartir els grans slams durant 15 anys, no?
Clar, però ara... Federer era un tenista d'un talent que tots estàvem convençuts que era el millor tenista de tots els temps. Arriba Rafa Nadal i després arriba Novak Djokovic. Clar, van haver-hi grans tenistes en aquesta època, que va ser llarguíssim en el temps, però és que n'hi havia tres que eren sobrenaturals. Ara podem dir que un cop es retiri Djokovic, que jo crec que no trigarà gaire, en tindrem dos i per sota una quantitat de tenistes que intentaran arribar-hi, n'hi ha alguns de joves que ho poden fer-ho molt bé. És veritat, per exemple, jo crec que està un grau per sota, va donar allò molta guerra al cara de les semifinals, però vaja, aquí hi ha un punt que jo crec que hem de destacar, no? Que els rivals que té ara mateix el Carat no són del nivell que tenia Rafa Nadal amb Federer i Djokovic.
David, suposo que aquesta tarda també el Tot Gira anirà una mica remolc d'aquesta victòria, sí. I també bastant futbol.
Sí, amb l'Àlex Corretja, que és el nostre ull de falcó, que com sempre quan hi ha grans competicions de tennis ens ajuda a poder-ho explicar i analitzar-ho tot plegat, i òbviament també a partir de les 4 de la tarda una mica de ressaca del bon partit ahir del Barça al Camp de l'Elx, i començant a mirar el que et deia abans, el partit de dimarts, Copa del Rei, al camp de l'Albacete. Parlarem amb l'Alberto González, que és l'entrenador de l'equip manxec, que, com us deia, va entrenar a Fermín i el va recuperar per la causa. Per tant, li ha d'agrair al culer la feina que va fer al Linares, quan era entrenador al Linares, i Fermín va estar cedit un any com a jugador del Barça.
Fantàstic, David. Moltes gràcies també per aquest moment que hem viscut amb aquesta narració en directe.
Podríem narrar més de
finals. Sí, el David sí podria guanyar la vida com a narrador de tenis. Ho hem vist i ho hem comprovat.
Potser ho he fet 2-3 vegades.
Doncs mira, t'ha sortit la mar de bé. M'ha aplaudit amb les orelles d'aquí. Hem gaudit d'aquest moment. I ja t'ho vaig dir, que vull fer el Tot Gira un dia. Que tu vinguis a fer el suplement i jo vindré a fer el Tot Gira. Això jo ho vaig dir amb conya, però un dia ho farem. Un dia ho farem. Ara, el Dia Mundial de la Ràdio, ja fem una altra història. No, de cara a l'any que ve...
Ja et dic quan serà. Ens estem acostant al programa 2500 del Tot Gira. I sempre que cada 500 programes fem alguna cosa diferent.
Doncs mira, a mi em convides.
Podries venir a presentar alguna hora.
Em faria molta il·lusió.
Sí o no?
Aquí estic. Sí, sí. I no, el Dia Mundial de la Ràdio, si l'any que ve cau en cap de setmana, podem fer aquesta proposta.
Doncs
tu el suplement i el Tot Gira. Però jo m'hi apunto.
Em sembla que és més complicat presentar el suplement.
No, ja t'ho faràs. Vull dir, mira, va sol, això. Gràcies, David, de debò. Una abraçada. Adéu, fins ara. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, al Matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura.
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo!
El Mic i els seus amics han fet feliços petits i grans amb el seu espectacle. I ara tanquen la gira a Granollers i a Sant Cugat. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entrades ja disponibles. Consulta la informació al web del Super 3.
Aquesta tarda, el Tot Gira...
Atenció!
Començarem a les 4 de la tarda amb els protagonistes del Madrid-Rayo i a partir de 4:45, transmissió del Barça-Sevilla de la Lliga F.
També seguirem el partit del Sabadell de la primera ref, els partits del Barça i el Lleida de la CB, la final de l'Europeu d'handbol, l'Eurocopa de futbol sala i l'Europeu femení de waterpolo.
Tot Gira.
Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon dia.
Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Al restaurant caníbal ens mengem els millors cervellets.
i som l'únic restaurant que sempre convida els seus clients.
Un restaurant caníbal a Berlín no és un restaurant, és una altra cosa. Què és? No ho sé, però alimenten.
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenges d'una a dues del migdia amb Paula Molés.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
M'explico, no?
Un minut per arribar a la una del migdia. Déu-n'hi-do quina última hora de suplement, amb dues notícies que ens han sorprès. La primera, la mort de Fernando Esteso als 80 anys. La segona, Carlos Alcaraz, campió de l'Open d'Austràlia. Els quatre grans slams ja són pel tenista murcià. I tornem dissabte que ve a les 6 del matí i fins la una del migdia. Una incògnita, el que ens tocarà explicar d'aquí tot just una setmana. Que vagi molt bé. Bona tarda de diumenge. Salut i ràdio per tothom. Salut.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.